L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Unes tonades, filles de tavernes brumoses i verdes praderies que semblen encarnar l'ànima d'un país. Avui, amb un violí com a guia, viatjarem per camins que han format una tradició secular, un capicú entre les tonades d'artistes que han vestit la identitat musical d'una terra, de poetes i rebels, Irlanda. Això és Ràdio Sabadell i ara comença l'espia de Mahler. Música folk irlandesa, aquell melodramàtic cant dels camperols que des del segle XVII han intentat posar ritme a la seva vida entre patates i ovelles. La influència celta és per tot arreu, amb melodies que semblen tenir l'únic propòsit de fer que qualsevol celebració pugui acabar en un ball descontrolat o en un ritual misteriós per invocar el bon temps. I el protagonista de tots aquests saraus, el violí, o fiddle, com l'anomenem els que volem fer-nos els interessants. El fiddle irlandès, no us enganyeu, no és més que un violí amb pretensions que es creu especial perquè té una mica més d'energia, una ornamentació i una tendència a la improvisació que faria somriure fins i tot a una lira bizantina. Perquè sí, amics, el violí no va caure del cel. Resulta que té un arbre genealògic més embolicat que un capdell de llana en les urpes d'un gat. I a més, vinculat a la lira bizantina i a la viola d'arc, que van anar fent la gira europea fins a arribar a Irlanda entre els segles XI i XIII. En terres irlandeses, l'instrument es va fer seu, adaptant-se i convertint-se en l'arma secreta per fer ballar tothom al ritme dels reels, hornpipes i jigs, aquells estils que no fallaven mai en una festa decent. Però no us deixeu enganyar pel romanticisme del fiddle autèntic, ja que avui dia molts d'aquests suposats fiddles irlandesos no són més que violins clàssics disfressats amb un parell de trucs sota la màniga, o millor dit, sota el batidor, que curiosament és una mica més pla per permetre als músics de fer malabarismes amb les cordes mentre segueixen ballant. En resum, si sentiu un fiddle sonant a la distància, com aquest que està sonant rere meu, prepareu-vos perquè la festa és a punt de començar, i sí. En l'apassionant món de la música folk irlandesa, els reels i els jigs juguen a veure quin és més el tironant i quin fa moure més els peus. Ara anem a desglossar aquests dos fenòmens de la pista de ball que, més que simples danses, semblen una competició entre ritmes. Comencem amb els jigs, els rebels de la festa. Si el ritme fos un esport, els jigs serien el parkour musical, una cursa de 6x8 on cada compàs salta i rellisca amb 6 batecs, agrupats en un emocionant trio de dobles salts. Sí, dos grups de 3 batecs que donen a la música una mena de balanç que et fa sentir com si estiguessis ballant sobre matalassos elàstics. Pel que fa a la melodia, prepareu-vos per una autèntica marató de repeticions. Les tonades dels jigs són com aquell cunyat que no para de donar-te la tabarra amb la mateixa anècdota, festa rere festa, però amb una gràcia que fa que mai no et cansis d'escoltar-la. Tota una estructura circular que et captiva i et fa girar literalment en cercles. Així que, si us trobeu en una festa irlandesa i sentiu que els peus us comencen a picar sense motiu aparent, no busqueu més. Heu caigut sota l'encanteri d'un jig com aquest. Thank you. ara poseu-vos en posició de dansa, que arriben els Rills. Aquests són els atletes de l'Olimpíada del Folk irlandès, sempre en un ritme de 4x4, un compàs que no s'embolica i va al gra. Si els jigs són una conversa amena al voltant d'una taula, els Rills són un discurs apassionant en un debat televisiu, ràpids, directes i sense gaire floritures. El tempo dels Rills no espera ningú, és aquell tren directe sense aturades i a on millor que no et distreguis si no vols acabar fent cabrioles sense voler. Amb aquest ritme tan marcat, els Rills són els tipus de música que transforma qualsevol sopar tranquil en una sala de ball improvisada on tothom acaba saltant com si no hi hagués un demà. Pel que fa a la melodia, aquí els Rills juguen una altra lliga, més lineals, menys repetitius. Les melodies es desenvolupen com una història, desplegant-se amb agilitat i deixant que cada nota aporti un gir a la trama. En resum, els Rills són aquells moments en els quals la música no només s'escolta, sinó que també es viu i es respira en cada compàs accelerat. Vinga, que comenci la dansa. Al segle XIX, quan la gran fam va empènyer molts irlandesos a creuar l'Atlàntic cap a Amèrica del Nord, van dur amb ells un tresor musical que va acabar influint en la música country més enllà. Un cas clàssic d'exportació cultural on les melodies irlandeses van barrejar-se amb els sons locals per crear quelcom que ni els mateixos immigrants podien haver imaginat. Avançant sense pausa fins al segle XX apareix Sian O'Riada, un heroi musical que amb una batuta en una mà i la tradició en l'altra va decidir que era hora de modernitzar aquestes antigues tonades. Amb arranjaments frescos i una passió per la fusió, O'Riada va dur la música folk irlandesa als escenaris globals, demostrant, com deia el nostre poeta, que ens exalta el nou i ens enamora el vell. El seu èxit va culminar amb la banda sonora de Misa Eire, Jo sóc Irlanda, un documental que no només va relatar la fundació de la República d'Irlanda, sinó que també va mostrar com una orquestra sinfònica podia fer que fins i tot les tonades folk sonessin èpiques. Escoltem aquesta Missa Aire en les mans dels músics de l'orquestra de la radiotelevisió irlandesa. Dit d'altra manera, quan la música de les classes populars irlandeses aterra en els faristols d'una orquestra sinfònica de classe alta.
Thank you.
I com a testimoni de la capacitat del folk irlandès per adaptar-se i evolucionar, el 1963 va sorgir The Chieftains, un grup que, sortint de l'ombra d'O'Riada, va combinar habilitats musicals amb un desig per la innovació, amb la capacitat de fusionar el folk amb gairebé qualsevol cosa que sonés bé, van demostrar que la tradició no té per què romandre tancada en un calaix. Poso per cas el tema Els crims del dia de Sant Esteve, interpretat amb la veu d'Elvis Costello, la col·laboració menys esperada, però sorprenentment agradable, The Chieftains.
Christmas, and one was named Dawn, of course, the other one was named Eve. I wonder if they grew up hating the season, the goodwill that lasts till the feast of Saint Stephen. For that is the time to eat, drink, and be merry, till the beer is all spilled and the whiskey has flowed. And the whole family tree you neglected to bury are feeding their faces until they explode. There'll be laughter and tears over tea and Marie's, mixed up with that drink made from Gerda's. 'Cause it's all we
got left as they draw their last breath out. It's nice for the kids as you finally get rid of them in the St. Stephen's Day murders. Heartbreaking air while the babe in his arms pulls out all that remains of his hair. And we're not drunk enough yet to dare criticize the great big kipper tie he's about to baptize with his gin-flavored whispers and kisses of sherry, his best crimble shirt slung out over the shop while the lights from the Christmas tree blow up the telly. His face closes in like an old cold pork chop, and the carcass of the beast left over from the feast may still be found haunting the kitchen. And there's life in it yet we may live to regret when the ones that we poison stop twitching. There'll be laughter and tears over tea in the years mixed up with that drink made from the girders. 'Cause it's all we got left as they draw the last breath out. It's nice for the kids as you finally get rid of them and the St. Stephen's Day murders.
Mentre la música ressonava a través de les revoltes històriques, com la revolta de Pasqua de l'abril del 1916, que va tenir lloc a Irlanda contra l'autoritat central del Regne Unit, The Chieftains va capturar l'essència de l'esperit irlandès amb melodies que reflectien la lluita i la resistència. Aquest és el cas del tema La boira de l'albada, que fa referència a la revolta de Pasqua i que no només és una peça per escoltar, sinó un recordatori vibrant dels moments que han definit una nació en la seva lluita per la independència, Irlanda. Escoltem La boira d'Irlanda amb The Chieftains, acompanyant la veu d'una altra senyera de la música irlandesa, Sidney O'Connor. City fair rode I. En el món del violí folk irlandès, del Fiddle, hi ha alguns noms que brillen més que d'altres. Entre aquests il·lustres destacà Michael Coleman, que no només va aconseguir enregistrar les seves interpretacions als feliços anys 20 del segle passat, sinó que també es va convertir en l'ídol de generacions de fiddlers amb més seguidors que una sèrie de Netflix. Coleman és l'estrella del que es coneix com Sligo Fiddle Style, un estil que, si fos un plat, seria una recepta secreta passada de generació en generació. Originari de la regió de Sligo, a l'oest d'Irlanda, aquest estil és cèlebre per la seva fluïdesa, amb una gran expressivitat i una gran capacitat per ornamentar les tonades. Ara prepareu-vos per escoltar un dels enregistraments... Ara prepareu-vos per escoltar un dels enregistraments històrics de l'estil Sligo, directament des de les mans de Michael Coleman. Serà com fer un viatge en el temps, però sense haver de patir per les paradoxes temporals. Peoples és una altra llegenda del Fiddle. Va ser una peça clau en The Body Band, probablement un dels grups més icònics dels anys 70 que feien que fins i tot les pedres volguessin ballar. Peoples no només dominava l'escenari amb el seu violí, sinó que també va jugar a ser solista i a col·laborar amb d'altres músics. I és que per què limitar-se quan pot ser una estrella del rock en el món del folk? Aquí, Tommy Peoples en acció. Thank you. content amb ser només un virtuós de violí, Peoples va decidir també compondre, deixant un llegat de tonades que probablement seguiran sent tocades mentre hi hagi algú fidel a la mà. Ara escoltarem una altra creació de les seves joioses composicions, un reel en les mans d'un vell conegut dels Simfònics del Vallès i autor de la sintonia d'aquest programa de l'Espia de Mahler, Gilles Appap, aquest cop no tocant el violí ni el fiddle, sinó un instrument molt millor, la viola, paraula de violista. Certament, com podria ser d'altra manera, la música folk irlandesa no només sobreviu, sinó que també floreix amb una vitalitat envejable, desfilant amb tota la seva pompa tant pels acollidors pubs d'Irlanda, el seu hàbitat natural, com pels escenaris de renom internacional. I per si no n'hi hagués prou, aquesta música travessa fronteres estilístiques i influencia grups del nostre temps de música folk irlandesa, com Lunasa i Altan. Lunasa, grup liderat pel violinista Sean Smith, amb un peu ferm ancorat a la tradició i un altre a l'avantguarda, ens regala aquest tema que ha anomenat Les germanes alegres del destí, música folk irlandesa dels nostres temps. Thank you. I si pensem en innovació, sens dubte el primer que ens ve al cap és el grup Altan, amb la inconfusible Mariette Mijenay, el violí i el seu inseparable company Frankie Kennedy. Aquí els tenim interpretant el tema Els pastissos de Maggie, un gir del destí que, combinant respecte pel passat i ulleres d'augment per al futur, aconsegueix que la música folk irlandesa segueixi sent tan rellevant com sempre. Tastem ara Els pastissos de la Maggie.
Jordi Cos és l'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
La Societat Aire de Boston, Massachusetts, va encarregar al compositor estatudinenc Leroy Anderson la creació d'una suite orquestral de música popular tradicional irlandesa per ser interpretada per la Boston Pops Orchestra. Anderson, un autèntic gir d'eficiència pura i inspirant-se en temes populars irlandesos, va trigar només 11 dies a compondre aquesta obra mentre s'allotjava no en un estudi luxós, sinó a la casa dels seus pares a Cambridge. Quin millor lloc per inspirar-se que la teva antiga habitació d'infant, no? Arthur Fielder va dirigir la Boston Pops a l'estrena de la suite el dia 6 de juny de l'any 1947. La peça que obre la suite és el tema The Irish Washerwoman, la rentadora irlandesa. Ja sabem tots que no hi ha res més emocionant que rentar roba a mà. I aquí tenim el jig més festiu que celebra aquesta noble tasca. The Irish the Washerwoman, a saber, la rentadora irlandesa, ens fa ballar el ritme d'una tradició que es remunta a un passat tan borrós com els orígens de la peça. Escoltem-la interpretada per l'orquestra de la BBC, dirigida pel mateix director que va estrenar la suite, Arthur Fiddler. El poeta irlandès del segle XIX, Thomas Moore, va pensar que pot ser més patriòtic que un jove amb una arpa en un camp de batalla. Així va néixer The Minstrel Boy, l'epítom de l'heroisme musical. Res pot dir millor, t'estimo, Irlanda, com arriscar-ho tot amb un instrument de cordes en lloc d'una espasa. The Rakes of Mallow, Els rasclets de Mallow, és una cançó popular irlandesa alegre que descriu de manera humorística la vida desordenada i plena de diversió dels joves de la ciutat de Mallow, al comtat de Cork, ballant i festejant sense cap mal de cap més gran que la ressaca del dia següent. La seva popularitat va créixer al segle XVIII i sovint s'utilitzava en contextos de celebració i festa. Ben mirat que podria ser més noble que celebrar la capacitat de ser jove i responsable amb tanta alegria, aquí la tenim convertida en música. The Wedding of the Green, L'ús del verd. Aquesta cançó data de finals del segle XVIII i està relacionada amb la repressió política soferta pels irlandesos després de la rebel·lió de l'any 1798. Amb un toc de veritat històrica salpebrat de rebel·lió, aquesta cançó ens recorda els temps en què dur un trèvol verd a la roba era gairebé tan perillós com un acte de sedició. Thank you. The Last Rose of Summer, la darrera rosa de l'estiu. És el títol del següent moviment de la suite irlandesa de l'heroi Anderson que estem escoltant, aquest cop amb un nou text del poeta Thomas Moore, lamentant-se per la floració final d'una rosa, tot un símbol de melodrama per excel·lència. El darrer tema de la suite irlandesa de l'heroi Anderson és una cançó popular que s'associa amb els soldats que marxaven a la guerra, sobretot durant les campanyes del segle XIX. Explica la història d'un home que deixa enrere la dona que estima mentre emprèn un viatge incert. La cançó va estendre's més enllà d'Irlanda i es va popularitzar també a Anglaterra i als Estats Units, convertint-se en un tema emblemàtic de comiat i nostàlgia. Tema de comiat, doncs, amb el que acomiadem el programa d'avui dedicat a la música popular irlandesa per a violí, que és molt més que una col·lecció de tonades, és una forma de narrar històries, transmetre emocions i connectar amb la tradició. Bon viatge.